Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu? Com us ha anat la revetlla?
A mi molt bé.
Sí.
Això
sí.
Tu? Que dimarts vas fer festa?
Dimarts vaig fer festa.
És veritat?
Me'n vaig anar cap a la Costa Brava i va anar tot molt bé.
Me n'alegro.
Perfecte.
Però mica de cita? Fer?
Cita amb la família.
Que és la millor cita
que
sempre.
És la cita que mai falla, aquesta.
És la millor cita sempre.
Sí que vaig rebre com algun
alguna
missatge.
Proposta?
És a dir, porteu encara aquell tatuatge que ens van fer...
Mira, el tinc fastigós.
Que ens va fer arribar la Marta d'un casament.
I aquest cul.
I aquest cul, i que el portàvem... Jo encara el porto tatuat.
Tu del revés.
Del revés, aquí a la zona, diguéssim, lateral del calçotet.
Jo no el porto.
Ja t'ha marxat o
has fregat? No, és que el vaig fer malament.
A mi se m'està quedant tan i tan brut, tan fastigós. És que aquests
tatuatges... Des d'aquí moltes gràcies per aquest tatuatge.
No, fa molta il·lusió. És que aquests tatuatges fan molta il·lusió. I a part fa especial gràcia que aquesta perfecta volgués fer una picada d'ulleta al nostre programa, en realitat. Però clar, és que fan molt brut, és veritat, al cap d'uns dies ja...
Però gent dient que volia llapar-te aquest tatu, com va?
Més o menys, una noia em diu, que no conec,
no
em
pots
diu...
parar, eh?
Quan veuré aquest cul? Això mitja rebella, jo amb tota la família, amb el mòbil enganxat, diguéssim.
Tu vas rebre algun comentari o algun missatge d'aquesta foto?
Tu, Marta...
Mira, ens cau l'Activia i tot.
Tu, Marta, què creus?
Jo crec que vas rebre un total de 0 missatges.
Doncs aproximadament estàvem al voltant del 0. Per no dir el 0 total.
Igual, eh?
0,0.
Mira, llegiré la conversa. És legal, no?, si és una conversa que jo he tingut.
I sobretot si no dius qui és la persona.
No dic qui és ni res.
Tu recita.
Em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Això m'ho envia a les 20:52.
És que estàs molt guapo últimament, s'ha de dir.
Jo estava allà amb la meva família, el meu nebot de 5 anys al costat. Tiet, què fas? Jo, és un tema de feina. Nico, deixa'm tranquil·lament.
No estaves ben bé mentint.
I llavors jo li contesto, ara he vist a aquesta noia.
Ah, és que aquí és on t'enganxen.
I jo dic, ja, ja, ja.
Amb jota o amb H?
Amb H, sempre, perquè jo ric en català.
Els tres riem en català, nosaltres, sí. Al xat.
Així diu... quan riem no posem ja-ja-ja nosaltres.
Posem
com una apretada de teclat així, grossa.
Exacte, com si piquéssim el teclat
aleatòriament,
com bojos del
sí.
Riure que fa. Ella em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Jo li responc, ja-ja-ja, i el teu? I ella respon,
uau.
Uau, Roger! És que, clar, ho estàs explicant com volem dir, oh, història boja, una noia m'ha escrit... I la teva resposta és pitjor.
Com estàs? Bé, i tu? No va anar així, eh?
No, no, i el teu?
I el teu?
I ella, evidentment, respon. Sí que és veritat que a la una de la matinada i és una bona resposta perquè l'adapten al context, diguéssim, del dia. Em diu, quan vulguis, petardo, bona revetlla.
Ella és una professional.
Ella és
quan
una
quedeu?
Professional i jo admiro, diguéssim...
Quan quedes amb aquesta professional?
No, no ho sé, si quedarem.
I tant que quedareu. Si no pots enviar aquest missatge i no quedar.
I ella segurament és oient i ara ho està sentint tot.
Fort.
Bueno,
escolta'm una
espero
cosa.
Espero que us hagi anat també molt bé vosaltres.
Hi ha coses que no van anar tan bé, eh?
No, hi ha un tema que... Bueno,
no, hi ha un tema que jo crec que ens va deixar tots amb molt mal cos i amb un regust molt desagradable de tota la nit de Sant Joan.
Totalment. Si no m'entens en català,
mon xerí, com serà... Estem parlant de la... De la vergonyosa agressió homòfoba que dimarts va patir el grup Fades al concert de Vilassar de Mar. Era el dia de la revetlla. I tal com ha explicat el grup, amb aquest ja són 3 els concerts d'aquesta gira en què el grup ha patit algun tipus d'agressió per part del públic.
Quan han fet només 10 concerts. Vull dir que les xifres són escandaloses i ve de
gust
a cada concert, perquè és que no entenc com pot estar passant això. El comunicat que va fer el grup l'endemà d'aquesta agressió que van patir l'ha compartit moltíssima gent, entre els quals, per exemple, la Irma, la Muixca, que deia quina vergonya, i el comunicat feia així. Durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem 10. Tot això acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat per xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Però tot aquest odi l'hem de reconvertir totes juntes en força per reorganitzar-nos i seguir ocupant els espais públics. Volem agrair tant al nostre equip com com el protocol i la seguretat que des de l'organització ens han proporcionat. Fins i tot abans de començar el concert i etiqueten la Riarada, que és que són els organitzadors de la Festa Major de Vilassar de Mar.
Bueno, tot el suport i la condemna a aquestes agressions. Que prou paciència van tenir si... I els van tirar ja tres glaçons abans de cancel·lar el concert.
Preocupa molt i és una vergonya i demostra que grups com Fades, que haurien d'existir i ja està, per desgràcia, són necessaris directament.
Bé, dit això i condemnat aquest acte, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, que ens avisen que s'han vist uns quants perfectes passant la revella de Sant Joan al Baix Empordà. Sense anar més lluny, ens diuen Víctor Navarro fitxant el Mas Ensorrat, es refereixen al Mas Sorrer.
Se li diu així, el Mas Sorrer.
Ara suposo que sí. Diu, sempre simpàtic ell i gastant la millor colònia. Al final de la nit hem vist que l'Andreu Joanola també ha fitxat. Jo dic, doncs, escolta'm, que en Víctor ens ho expliqui ell mateix com ho ha viscut i quins altres famosos hi havia, perquè em consta que també hi havia altres noms que ens interessen aquí al programa.
Què tal, com esteu? Una revetlla de Sant Joan pel que fa a Mas Sorrer? Doncs nosaltres vam anar amb un soparet a Barbocat, a 60 euros per cap, i després, a part del menjar, que no us interessarà tant, teníem a l'Opau de Pons cantant, no sense guitarra, no tocant la guitarra, estava cantant, tenia Luke Loring, que va punxar abans de McRoures, sí. McRoures sempre acabava punxant, i després tenia amb el guitar, amb l'Uri Guitar, després hi havia, com sempre, un after party d'ell, allà a Mas Sorrer, i Luke Loring venia acompanyat de David Campillo, que és el seu representant, i de Paula Gono, una nostra estimada Paula Gono, que hi era allà, s'ho va passar la mar de bé, tenia la Titanati a Ibiza i Formentera, va optar, va triar per aquest pla. També teníem l'Andreu Joanola, que presentava en societat, venia d'Ítaca, on estaven els 31 fam, que van cantar, i van venir també tots molt contents, alguns que altres, bueno, quasi tothom, estava feliç la gent. I teníem algun jugador d'Osasuna i Córdoba que no s'interessa en absolut, i després això, Andreu Joanola va presentar en societat a l'Helena, la seva nòvia rosa, molt guapa, l'Abril Vicente, li va dir, escolta, hi ha gent guapa i gent que no és guapa, tu ets molt guapa. I se la va presentar, i Andreu Joanola, podia ser que a la nit et presentés tres vegades a la seva nòvia, vull dir, estava tan feliç i orgullós. I, bueno, doncs, pues, està bé, això, que estigui centrat.
És l'àudio més de nínxol de la història. I que així segueixi sent.
I amb un nivell de detall que jo és que agraeixo tant.
I és impossible no perdre's, no? Perquè, vull dir, Abril Vicente, cosina d'Àlex Tous, i sobretot gran amor de Víctor Navarro, sí. Ja és molt famosa per nosaltres, però tampoc, diguéssim que, clar...
L'Andreu bueno... ja es veia amb aquesta nòvia des del desembre.
Clar, jo tenia pocs
sí, detalls. Juliana, que és quan nosaltres ens el vam trobar de festa i ja anava acompanyat d'aquesta noia.
A jo crec que han estat l'Helena 15 cops.
Jo crec que estaven en aquell moment de gris i ara ja no és un gris.
Desembre, gener, febrer, març, abril.
Ja coincideix amb això del mitjanyet, eh? Que li passa a l'Anna Castillo, que li passa a tanta gent.
Aquest mitjany és molt cabron.
Van fer nit en una camper, en una furgoneta.
L'ho enamorat que has d'estar.
I l'Andreu, que jo no el veia dormir
jo l'Andreu és l'última persona del món a qui hauria vist fent aquest pla.
I quan s'enamora, el que faci falta.
Bueno, i canvies la teva personalitat totalment. Per agradar l'altre.
S'han fet barbaritats, eh?
Sí, se segueixen fent.
S'han vist bestieses, eh? S'han vist canvis dràstics d'identitat.
I llavors passa el temps... I te n'adones que potser vas
fer... Bueno, i cauran les màscares.
I que la Jess l'altre dia ho deia, Roger, que tu no vas venir, i ella ho explicava en un podcast amb la Cayetana Guillén Cuervo, que per ella l'important d'estar en parella és justament no perdre la identitat, que no vol dir que no et puguis enriquir del món de l'altre, però sí no oblidar-te de qui ets i quina és la teva essència.
Està bé, no oblidar-te de tu, que a vegades
passa,
no és fàcil.
Però és que també passa que vulguis complaure tota l'estona.
Ai, que la febrada d'amor se t'emporta per davant, no només perquè vulguis complaure, sinó perquè genuïnament el que et ve de gust és passar totes les hores del dia amb aquella persona, entendre totalment el seu món, capbussar-te en el seu univers.
Sí, sí.
I clar, després passa el que passa i tot són plors i disgustos. Les rialles acaben amb
a la camper.
Sí, ho diuen, sí. Bé, són les 6:22. Això no és tot, perquè qui també va fitxar el Mas Sorrer va ser en Xavi Furriol, perdoneu, el concursant de la Gran Cita. Ens diuen Caution i ens posen unes sirenes. Xavi Furriol a la cua del Mas Sorrer, seguirem informant. I una estona després tornen a escriure i ens diuen és supersimpàtic i amable, ens ha sorprès perquè ens pensàvem que seria molt hipòcrita. I ens han dit que la setmana que ve la Juliana anirà al seu podcast.
Aviam, anem a matinar.
Perdona, m'anat assabentar per un oient?
A veure, per començar.
Ell ja està repartint flyers a Mas Sorrer. Que tu ets la...
Territori Xavi.
Territori Xavi.
Capítol 2.
Amb Juliana.
Aviam, per començar...
Vigila, Xavi... què dius, que jo vaig sentir aquesta conversa que vau tenir tu i en Xavi.
No me n'havíeu dit res. No. Mira, som amics, ja.
Que va...
No teniu perdó.
Això és...
Estan passant moltes coses. Intentem mantenir-nos al dia i hi ha detalls que no passa res.
A veure com ho expliques.
Va, ho explico bé, però deixeu-m'ho explicar.
Sí.
Des de quan has tingut problemes tu, exacte, en aquest programa per parlar? Exacte.
Ja, jo estic atacada dels nervis.
Va, explica't.
Jo em vaig trobar el Xavi no fa ni una setmana, de fet, justament al Mas Ensorrat. I vaig ser jo mateixa qui m'hi vaig atensar, i de les primeres coses que li vaig dir fou: Xavi, m'has de convidar ja a Territori Xavi. No et perdonaré mai que no em convidis. Cosa que també havia dit aquí al programa,
sí,
que jo volia ser convidada en aquest podcast. Ell em va dir: perfecte, setmana que ve. Jo li vaig dir: setmana que ve, impossible. Si de cas d'aquí dues. Ja, ja, hi, hi. Ell em va venir a dir: caution, perquè si vens al podcast puc guanyar la batalla dialectal. I jo li vaig dir: Xavi,
no saps amb qui estàs parlant.
Sé que no domines el meu perfil i no tens obligació de dominar-lo, però sóc una professional.
Sí. M'agrada la seva confiança, eh?
Però, a mi m'agrada... Ostres, és que pot ser un duel maco, eh?
Sí, ni quedaràs un darrere l'altre.
Sí,
dic,
però ell, bueno, ell no rendirà mai.
No, ell surt a competir.
I és que fins i tot ell sortirà dient: he guanyat jo.
Sí. Potser sí, no? I estarà bé. Ara, aquí hi ha dues coses. Per una banda, no sé cada quan es publiquen els episodis de Territori Xavi, però a mi em sembla que en Xavi s'està columpiant. Perquè fa molt que va sortir de l'Alexis, i no sé si és mensual com el que no surti d'aquí el Descobert o què passa.
Bueno, ara es porta així, que passi el temps.
I segona cosa, que també em despista molt d'aquestes declaracions d'en Xavi, aquest Sant Joan, en unes oients sobre que jo anava al seu podcast, jo no he rebut una invitació formal. I que jo sàpiga...
És un pacte de cavallers, això?
Clar, una cosa és comentar entre una copa i tal: escolta, que vindré a Territori Xavi. I l'altre és rebre un missatge.
S'ha de lligar amb un missatge professional.
I quedem dimarts a les 3. Mm. Això sí, no ha passat encara.
Allò, que on, quanta estona...
Això no ha passat.
Fixa't que ell ja farda de tenir-te, eh? Ell no pot parar.
Marta, i a mi em sembla bé, i seguiré alimentant aquest monstre. Fins que m'exploti probablement a la cara.
Wow.
Estarem molt pendents i ens tindràs informats de quan es produeix aquesta conversa.
No descarto no anar-hi fins al setembre, perquè la setmana que ve ja és l'última laborable i jo voldré descansar. No anar a Territori Xavi.
Una mica, ell, que ha de poder sortir de festa i fer la seva.
Home, i el Xavi va molt liat amb el curro. Vull dir que més li val descansar.
Molt, i sortint de festa, perquè també ens deien que l'havien vist per Begur, llavors el Mas Sorrer, vull dir que es va fotre una mica de ruta, però us haig de dir...
Tot el mateix dia, amb la mateixa camisa,
sí,
no era discreta.
No.
Us haig de dir que no tothom està aplaudint en Xavi. I un oient ens envia una contracrònica d'aquesta nit a Mas Sorrer i ens diu: el guanyador de la gran cita, tal, diu: costa de creure que entre tots els catalans estiguem fent famós a tal personatge. Un quinqui vingut, a més, que Hòstia. Es pensa que Aitana li va dedicar superestrella a ell.
Uau.
Està lligant amb Joanetes i els amics estan aprofitant també l'ocasió. Adjunto proves i faig una crida als catalans per aturar el fanatisme Xavi.
Totalment impulsat.
Sou
per nosaltres.
Els millors.
També ens demanen d'aturar el fanatisme Alexis. O l'atenció a l'Alexis, que és aquest altre concursant de la gran cita, també bastant polèmic.
Però jo crec que s'ha d'aprendre a diferenciar el fanatisme, no?, de no pas alimentar personatges polèmics, com fem amb molts altres personatges, com Risto Mejide.
Risto Mejide, sí, també l'hem fet créixer.
Poden tenir opinions polèmiques, però no són persones...
I al revés, justament perquè no són opinions com les nostres, ens agrada portar-ho a la taula i discutir-ho i rebatre-ho i argumentar-ho, no? Dic jo.
I que a ells els agrada ser el centre d'atenció. Quan va arribar l'Alexis, jo li vaig dir...
Ells s'hi presten.
Et sap greu algunes coses que hem dit? Perquè les hem dit grosses de tu al programa. I em diu: que va, forma part del joc, em va dir, i a mi m'agrada. Doncs ja està. Llavors, missatges bons i missatges dolents.
És un miracle que l'entenguessis.
Va, 4 minuts i 2 quarts. D'altra banda, també ens heu fet arribar els stories que han publicat aquestes últimes hores, tant la Rosalia com la Batguil com l'Aitana, i totes elles orgullosíssimes dels seus nòvios i nòvies. Jo no sé què ha passat aquestes últimes hores.
Jo el que ha passat.
Però tothom està presumint
de tot. Que aquesta primavera està donant fruit.
No, és l'estiu ja, tia.
Ja, però és el fruit de la primavera. Aquestes relacions consolidadíssimes, aquest amor desbocat, aquesta pandèmia de romanticisme. Ja no hi ha solteres al panorama. El club de les solteres està buit. Estem parlant de solteres icòniques, eh? Batguil, Rosalia, gent que fins als últims anys
s'havia
mantingut...
Marta Riumbau, també, eh?
Terme. I que ara està desapareixent. Julieta, avui mateix, ha fet una publicació amb el seu nòvio...
Amb una mala cara.
Julieta, per respecte a com tu havies liderat el club de les solteres, que s'ha posicionat ferma durant molts anys...
Bueno, escolta...
Això ens deixa en una posició complicada a les solteres d'aquest país. I no passa res perquè seguirem aquí aguantant.
És un club, no una presó. Vull dir, tu entres i pots sortir
quan vulguis. El que és una presó és la presó de l'amor.
No, aquesta és una
altra història. Això és una presó. Mm. I estan totes allà tancades, compartint cel·la.
Et diré que se les veu felices, eh?
Tu saps aquell meme de quan la Shakira havia d'entrar a la presó, que hi havia tot d'imatges de, gravant des de les cel·les, que se sentia de lluny la Shakira cantant Hips Don't Lie?
No.
No tinc el... cap aquesta imatge.
No falta cultura pop.
Doncs així se sent aquesta encarcelamenta de totes aquestes noies.
Com llegiu la publicació de la Rosalía.
L'història que és... La Rosalía hi va publicar moltíssimes Instastories.
Buah, una seguida per internet.
Una seguida per internet. Poder és que havia recuperat la contrasenya, que últimament l'havia perduda. I una de les imatges és ella tapant-se la cara com vergonyosa. Al darrere hi ha un anunci seu de les Bambas New Balance, que ara ha tret una col·lecció amb la marca. I ella porta una samarreta molt reveladora que posa I love my girlfriend. Pels qui no parleu anglès, jo estimo la meva nòvia.
I es tapa la cara com amb un gest de vergonya, sí, sabent que està confirmant així la relació amb la model Loli Bahia de 23 anys.
La model de ja per sempre 23 anys.
Sí, perquè quan em faci 24 no sé com ho farem,
23,
eh?
23. A veure, una relació totalment confirmada prèviament pels paparazzis, per declaracions de concerts, però que és cert que no havíem vist encara que pista a les xarxes i una samarreta de I love my girlfriend, és prou indicadora.
I que tornen les samarretes amb missatge de la Rosalía. Després de molts looks, no, que eren així com més pensats, que si els colors, les textures, doncs tornen aquestes samarretes que tant ens agraden.
Jo espero fotos... una foto juntes, no? La propera,
si ja. Si tens tota l'estona pels paparazzi.
Sí, però, diguéssim...
penjada per elles.
I que es mirin una miqueta, no sé, que els hi sembli. Bé, qui també ha tirat de nòvio ha estat la Batgirl amb el seu model i ballarí, Noah Brown.
El seu model. Que aquests dos sí que estan anant a una velocitat.
Jo agraeixo.
Ells han anat molt ràpid, eh?
Doncs a favor.
Bueno, ho cremaran tot.
Un punt, sí.
Ja està.
O no, de vegades aquestes històries te les mires tu amb aquesta superioritat moral de dir, aquests, que ràpid ho estan gastant.
I després, passen la mà per la cara.
Punteta a la boca.
Ells dos, és això que comenteu, que estan en aquell moment de la relació, només existeixen dues coses, que és la passió i el menjar. Bàsicament, anar pensant a menjar de tant en tant, perquè si no et mors de gana. I han penjat uns Instastories on veiem una foto.
Ell també ja ha reculat, eh? Te n'adones que ell ha dubtat ja de com dir-ho.
Com ho has dit?
Uns Instastories.
Està molt bé.
Ells han penjat dues fotos on veiem una foto en primera persona de les mans de l'Alba i en Noah menjant ostres en un restaurant a primera línia de mar. I aquí l'important és el text que diu: o nos estamos comiendo o estamos comiendo. Ja, ja, ja. Per a mi això és poesia.
No és
ja, 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 és...
que és
la
diferent.
Boca petitona.
Mira, l'enveja que jo sento és tal que no ho puc ni explicar en paraules. I per altra banda, després a mi que no em vingui no passa res, però amb la història de que possi que mana és massa explícit. Sí, després has de penjar aquest Instastory, que em sembla genial, i segueixo fent, sisplau, el Buffarello.
Bé, i per acabar, l'Aitana, que ha compartit la portada de la revista Men's Health protagonitzada pel seu nòvio...
Perdona, una cosa sobre la Batgirl, perquè va fer un altre Stories on ja catalogava la relació que té amb Noah de parella.
Sí.
Perquè posava Hot Couple Summer.
Ah, tens raó, sí.
Que això aquí ens està revelant que ell és el seu nòvio, tal qual.
Amb aquestes fotos que a ella li agraden tant, de cama, peus i una mica de manot gegant que l'agafa sense
molta joia.
Sí, ja es veu que els hi funciona.
No, és increïble. I el que deia l'Aitana, que ha compartit la revista Men's Health, que la protagonitza el seu nòvio en plex, que porta aquí entrenant no sé quants dies i està lluint musculatura.
I ella ho comparteix amb una emoticona d'una fletxa, com volem dir, estic tan i tan enamorada, amb aquest símbol de Cupido. I atenció, perquè justament en aquesta revista, en plex, explica, entre moltes altres coses, que primer de tot, novetat, no descarta la possibilitat de ser pare, cosa que tampoc fins ara ni sabíem ni no sabíem, vull dir, no havia parlat obertament de la qüestió de la paternitat. Diu que, si de cas, s'ho pot començar a pensar a partir de la velada de l'any 9. Crec que anem per la cinquena.
Fem però, per tant, és una cosa de 4 anys... No sé, us els imagineu?
3-4 anys, ell ja s'imagina pare.
D'aquí
3-4 anys... Dels 30,
és que vés a saber, no? Poden haver passat tantes coses.
L'Aitana, en veure, haurà tingut 3 altres nòvios. I a mi em sembla genial. I és el millor que li pot passar. A veure, el plex té 23 anys. Vull dir-te que poder estar junts tota la vida, però que no seria gens sorpresiu que ho deixessin.
Ell es veu arribant als 30... sent pare.
I amb l'Aitana.
Veurem. Llavors, la vida et porta per on et porta. Però ho veurem. Bé,
tu també et veies als 30 amb fills.
Absolutament.
És que els 30 marquen molt.
I quan ets molt jove, veus els 30 com no, un moment vital que...
I després et sents un adolescent. Tu, amb el meu embaràs, com et vas sentir, Juliana, que estava sent una mare adolescent?
Sí, sí. Mam, encara em sento així.
I no, eh?
Bé, tenim novetat sobre una de les ruptures més doloroses del curs i n'hem de tornar a parlar.
Aquesta sintonia no ho diria ningú, no?
No.
Ara
sí.
Ara.
El meu objectiu és aprendre a tocar aquesta cançó en piano.
Uf.
A part del Happy Birthday, que ja he dit moltes vegades que m'agradaria en un dels bolos tocar-la. I fer de Carles, jo. Estic treballant per aconseguir-ho.
Molt bé,
no és broma,
doncs t'animem a seguir entrenant.
Bé, sí, Roger, tenim novetats sobre una de les ruptures més doloroses del curs. El trencament que vam descobrir aquest cap de setmana entre la cantant malaguenya Anna Mena i l'actor Òscar Casas. Ells feia gairebé 2 anys que anaven plegats, es van enamorar gravant junts la pel·lícula Ídolos i nosaltres els vam veure tan i tan bé i tan i tan enamorats quan fa 5 mesos ens van visitar el programa. I d'aquesta ruptura ara mateix en sabem ben poc. Segons els nostres informadors de referència, com Javi Hoyos, han acabat en bons termes, sense discussions ni terceres persones. Se segueixen estimant, però diríem que, com genialment van resumir els pets, no n'hi ha prou amb estimar-se molt. Ells, ni l'Òscar ni l'Anna, han dit res ni s'han posicionat sobre el tema, però sí que ho han començat a fer persones del seu voltant, com una persona molt propera al seu entorn. Es tracta de Sheila Casas, la germana gran de l'Òscar, i ara una de les concursants de la Travessa VIP al format 3K. Els reporters de carrer van estar pendents per intentar arrencar-li alguna exclusiva sobre aquest enigmàtic trencament, però malgrat l'esforç, no sé si se'n van sortir.
Muy bien, también todos muy bien.
Yo no me voy a pronunciar de esto porque a mí no me compete.
Bueno, pero ¿cómo se
así que lo siento.
Pues bueno, pues al final, pues no voy a pronunciarme.
¿Y crees que es una ruptura definitiva?
Que los dos son maravillosos y los dos se quieren.
¿Pero crees que es una...?
Però ho confirma?
Correcte, sí, clar.
I sembla que no han acabat tan malament.
Però això és el que es diu sempre.
Ja, bueno, és el que havia dit el Javi Hoyos, ja.
Jo crec que és el que han acabat bé.
Jo també.
Però, tot i així, és el discurs que es diu sempre. No diràs, hem acabat fatal.
Però podria no dir res. Que fa molt de famosa, també. Seguir caminant, obrir la casa teva, on
no
hagis d'anar, i no dir res. I moltes gràcies, nois.
Sí.
Per mi està ben provat, però partit perdudíssim per part del reporter. Digne, però perdut. No diu res, ella.
Bueno, vull però dir, confirma, que ja ho saps.
És la primera persona de la família que t'ho està confirmant.
Però quan ja ho han publicat absolutament tots els mitjans...
Segueix sent valuós, aquesta declaració. Vaja, això és el que penso.
I per mi és bona declaració de la Sheila, perquè la família, vull dir, no s'enfadaran... No,
ella molt bon paper.
L'Òscar i tal.
Ella molt bon paper.
Hem mirat si segueixen seguint a Instagram i aquestes coses.
No ho hem mirat, però jo crec que segueixen.
Jo crec que també.
Sí, sí. Bé, seguirem la història de prop. Aviam si acabem d'esbrinar algun detall sucós sobre la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas.
De fet, sobre aquest tema, la revista Semana els han faltat dits per col·locar una foto d'Anna Mena i Carlos Alcaraz a la portada del seu últim número. Ups, sí. A buscar el quiosc fa una estona i la Marta l'està aquí repassant. El titular diu «Las imágenes que van a dar mucho que hablar».
Començava.
A la portada, i clar, tu passes per allà al quiosc i dius «Bueno, doncs anem a pagar aquests 3 euros cabal i mirarem a veure què diu a dins». A la foto es veu, i tu, Marta, em corregeixes si veus nous detalls.
Tinc aquí davant, en realitat són 2 pàgines i ja està.
Clar,
eh?
Dintre hi ha
sempre
molta més fotografia.
Sempre ho fan, en saben molt. Sí. Ells sí que són guilles.
Molt.
A la foto es veu com l'Anna i en Carlos, és veritat que estan cara a cara, en una posició com mig abraçat saludant-se, i mirant-se, i els dos porten una beguda a la mà cadascú.
Sí, però...
aquí? És així.
Clar, clic, i després mires la notícia, i és que s'estaven fent 2 petons.
Absolutament.
Una cada galta, i els han enganxat en el moment d'entremig, d'on vas d'un cantó a l'altre.
Són uns autèntics manipuladors professionals, i que així segueixi sent.
L'escena s'ha produït aquest cap de setmana passat a Marbella, on els dos han coincidit com a convidats d'un torneig de pàdel, i la revista assegura això, que té un ampli reportatge fotogràfic de la cantant i el tenista, que jo no sé si dir-te si és tan ampli com ells diuen, perquè és la mateixa escena fotografiada des de...
I que, de fet, d'ells sols, només en tenim 3 de fotos. La resta és amb altra gent, perquè, evidentment, en aquest torneig hi havia altres VIPs i altres persones que els acompanyaven. I sí que en una de les imatges podem veure com una Anna Mena somrient, així com trapella, en Carlos Alcaraz, però tenien una relació ja de fa temps, ells dos, em penso.
Ja es coneixen. Vull
dir que fa temps que es coneixen.
Vols dir que creus que no han fet
remaliadures?
No han fet res mal fet?
Quan? Què vol dir mal fet? Juliana Canet.
Juliana Canet, què vol dir
tu?
Alguna cosa mal feta?
És l'expressió com picant l'ullet de dir una entremaliadura. Però entenem que no és redolent.
M'estàs preguntant si aquests dos s'han embolicat en el passat?
Si tu creus que poder s'han embolicat?
No podria posar la mà al foc per ningú.
Però podria ser perfectament abans d'estar amb l'Òscar.
Doncs per què no?
Jo dic que no.
No ho sé. No ho sé, és que no en tinc ni idea, la veritat.
Bé, a tot plegat, la Glòria López, que no la coneixeu, però us la presento, és la redactora en cap de la web de Setmana. S'ha encarregat d'analitzar tot el que és el llenguatge no verbal de la trobada dels dos, i ella escriu...
Aviam.
Diu, just ara surten a la llum unes fotos que portaran cua. La raó, la complicitat de l'Anna i en Carlos, les mirades i fins i tot els somriures, en certs moments, un punt nerviosos. La Glòria continua teclejant sense parar i ens parla d'un llenguatge corporal cridaner al mateix temps que es pregunta: estem davant d'una bonica amistat o davant l'inici d'alguna cosa més?
Ella és la nostra Carribratxo.
I segueix dient: només el temps dirà cap a on va aquesta connexió, encara que una cosa és clara, el seu llenguatge corporal a Màlaga parla per si mateix.
Per mi el més fort d'aquesta peça és que les fotos es van fer hores abans que sortís la notícia de la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas. Per tant, la persona que els va fotografiar no sabia que aquestes fotos tindrien la dimensió i el valor i el preu que tenen ara. Vull dir que hi va anar allà potser de dir, mira, sí, i... són col·legues, s'han saludat i ja està.
Doncs bé, us haig de dir que hi ha algú que pot respondre a les inquietuds de la nostra amiga Glòria López, i aquest algú no podia ser ningú més que ell. Javi Hoyos.
Exclusiva. Hablo con el entorno más cercano de Anna Mena sobre estas imágenes. Carlos Alcaraz y Anna Mena, las imágenes que van a dar mucho que hablar. Es una portada de la revista Semana. El entorno más cercano de Anna Mena me asegura que no ha pasado absolutamente nada con Carlos Alcaraz, que son muy amigos, que estas imágenes son fruto de ese momento en el que se saludan, pero que ella se saludó en ese palco con muchísimos otros famosos, otras celebridades que también había allí. Os puedo asegurar que no ha pasado nada entre ellos, que son solo amigos, que son amigos desde hace muchísimos años.
Per tant, confirma això, ell té accés sempre a fonts molt properes i pràcticament a la família. I a banda de desmentir el rumor cap a on apunta la revista Semana, en Javi també explica que l'entorn de la cantant li ha explicat com estan els ànims de l'Anna Mena ara que s'ha fet pública la ruptura.
Y me recalcan que Anna Mena ahora mismo, de hecho, está pasándolo mal con la ruptura con Óscar Casas, porque ambos se querían muchísimo, como os he dicho. Es una ruptura en la que no ha habido terceras personas, en la que no ha habido absolutamente nada raro. Que los dos se siguen queriendo muchísimo a día de hoy, y por eso mismo pues también está siendo difícil superar este momento. Está recomponiendo su corazón, rodeándose de su familia, de sus amigos, de su gente. Y de hecho su gente pues está flipando un poco con el tema de lo de Carlos Alcaraz, porque me dicen, Javi, de verdad, que es que no ha pasado absolutamente nada.
Bueno, aquest punt de malícia, entre cometes, que té publicar aquestes fotos, que és com... potser l'ha deixat per en Carlos Alcaraz. Jo crec que juga una mica això també la revista Semana.
Ah, no l'has follejat, no, Roger?
No, he anat directament a les fotos d'aquests dos de la portada.
És que has omès un contingut que és encara molt més important.
Ai,
què
ha passat?
Que és el passeig familiar d'Úrsula Corberó, Chino Darín i el petit Dante.
No puc mirar-ho.
Bona foto, eh?
Estan molt bé, no?
Bona foto. A veure, també, novament, són dues pàgines de contingut, clar. Però jo les agraeixo perquè els veiem en família i apareix una quarta persona, que és el sogre. En Chino Darín, que el vam tenir fent aquest espectacle d'escenes de la vida conjugal a Barcelona, per tant, va estar vivint aquí, imagino, i pel que veig a les fotos, també fent d'avi, i els veiem els tres amb ulleres de sol, passejant, en Chino fent aquesta abraçada per l'espatlla.
Ai, no m'ho diguis.
Mentre caminen a l'Úrsula, agafant-li del bracet, i ajupint-se una mica per veure la cara d'en Dante.
Quina merda, estan superbé.
Que no, evidentment, en Dante no es veu, o sigui, està dins del cotxet, i ells passejant. Molt maca aquesta estampa,
drama.
La veritat.
Bé, també dona esperança.
Sí.
Esperança una mica de què?
Una mica de llum.
Bueno, que és bonic de mirar i de veure que
la com un quadre, és... com un quadre. Tu mira com un quadre.
Totalment.
I a mi em transmet el mateix que mirar Cuento Perfecto, la sèrie de Netflix de l'Anna Castillo i l'Álvaro Mel.
Aquesta pau, aquesta tranquil·litat, aquest amor.
Aquest dit tot pot passar, no hi ha males notícies, tot va bé.
Bé, farem una pausa i de seguida saludarem en Jaume Miranda, que hem d'analitzar la fortuna de la Dulceida.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com estàu?
Molt bé, com va tot?
Bé, és que ja està en estiu. És que és estiu, estiu, eh?
Vas amb pantaló curt, tu, avui?
No. Bé, no duc ni pantaló, pràcticament. T'imagines? Com
Roger avui prats. Va curtíssim, eh? Sí, Roger avui va, que sembla...
Posa't dret.
Saps aquests nens del 20 que anaven amb pantalonets ben curtets?
Que recitaràs el verset, ara, aquí dalt de la cadira.
I amb uns mitjonets que porta en Roger avui, que de veritat va moníssim.
Sembla una faldilla de les teves, ADF.
Skater boy d'Avril Lavigne no era tan impactant com el teu look. M'agrada molt. El pantaló curt està molt de moda precisament per gent com en Pol Mescal.
Sí.
Que l'han tirat molt.
Està tornant el pantaló curt, no?
És que un tio amb un pantaló ben curt està totalment infravalorat, eh?
No,
quina passada, eh?
Molt excitant.
La vida pot ser molt bonica, eh?
Sí. Una bona cama te pot solucionar sa vida, eh?
Jaume, escolta'm, fa uns dies...
Jo aquest estiu m'ho passaré molt malament.
Perquè els veuràs molt tio amb calça curta.
Però perquè, ho dius perquè no tindràs programa i no tindràs on dir tot això.
També, però ja veig que vaig esbufegar i tot se'm fa una muntanya i a sobre l'Úrsula i el Xino tens raó, Marta, estan... Ja t'ho he dit, ja. Mai ningú ha estat millor, no, Roger, no ho miris.
No, deixa'm mirar el seu pantaló curt.
A veure, sí?
Sí, és molt curt.
Ell el porta bastant més llarg, per sobre el genoll, però bastant més llarg.
Però és que ara ja no es porta per sota genoll.
No, és més skater el seu. Te n'adones que tu has tirat per una cosa més arriscada.
Sí, una mica més arriscada.
Sí, però l'Úrsula igual es fixaria amb tu.
Bueno, sí.
Sí, potser, o no.
Jaume, fa uns dies la Dulce i Davant al podcast d'una coneguda entitat bancària, un podcast que presenta en Miqui Núñez, a parlar de la seva economia i de les seves finances.
Sí, ja han comentat alguna altra vegada aquestes entrevistes on els famosos parlen sobre administració i comptabilitat personal, un podcast on els convidats clarament accepten participar i destapar aquestes intimitats perquè els deuen pagar molt bé.
Mira, els germans Casas hi van anar. Ara que parlàvem d'ell, Òscar i Mario Casas.
Hi ha anat jugadors del Barça, llavors
sí, tothom Marc Casador, no?
Penja reel als seus Instagrams. Sí. Vull dir que aquí hi ha d'haver una moneda.
Molta pasta.
Intercanvi gros.
Xifres i xifres.
I fan TikToks a part de sa pròpia entrevista, molt de material. I de sa darrera ha estat na Dulceida.
Dulceida, un fuerte aplauso para ella, bienvenida.
Hola,
¿qué tal? Bienvenida, ¿cuánto hacía que no te sentabas en un pupitre?
Bé, Naira s'ha obert un canal per parlar de diverses coses, entre les quals que paga més de 500.000 d'impostos cada any. Feu-vos una idea de lo que cobra a través d'aquesta dada.
Però ella o l'empresa?
Ella. Això diu que és ella com a individu autònoma.
És moltíssim, no?
És
moltíssim.
O sigui...
Moltíssim.
Com a mínim, si ho paga ella com a persona, vol dir que a mínim factura el doble.
Sí.
A partir d'aquests imports pagues la meitat d'impostos, o sigui que un milió el guanya ella.
I ella no crec que sigui la influencer que més cobra o factura de l'Estat.
A dia d'avui no.
Imagina't, hi ha molta gent abans.
Bé, també ha parlat sobre quines empreses té en el seu nom.
¿Cuántas empresas tiene Aida?
Tengo dos empresas. Una es In Management, que dentro de... Bueno, en realidad es Dulce Weekend, que empezó porque... Uh-huh. Y fundé In Management y el festival que hice hace años... con la misma empresa, entonces se llama Dulce Weekend y ahí llevamos una agencia de representación.
Vale.
Y luego tengo otra empresa que es donde llevo Premios Ídolo y algunos eventos que vamos haciendo de vez en cuando.
Bé, na Dulceida té dues empreses, una per gestionar In Management, que és la seva agència digital de representació, n'ha parlat moltíssim aquí, i una altra per gestionar els Premis Ídolo, que són els seus dos grans tòtems empresarials. I mos alegres saber que hi ha alguna famosa que no inverteix en especular amb habitatge. De fet, na Dulceida no mos consta ni que sigui gran tenidora, perquè té un pis a Barcelona, a l'Eixample, una al centre de Madrid i sa casa que s'han fet sobre Plànol, ara mateix també a Madrid, que de fet diria que l'acaben d'acabar, no? L'estaven...
Ja estan vivint allà.
Ah, ja estaven finiquitant sa decoració ara, just fa un mes.
Ara ja viuen allà
per i... Per decorar-la exactament igual que totes les cases que han tingut, la qual cosa, en el fons, admiro. Bueno,
l'Alba ens va dir a la catifa vermella d'aquell esdeveniment del Corte Inglés que encara li costava molt trobar les coses, que si les caixes, no sé què, per tant, estan encara una mica desfent el trasllat, sí.
Bé, i d'on total té tres propietats per ús personal. Gran tenidor, fins on jo sé, són 5. Per tant, estem dins un marge bastant estàndard. Bé, també ha parlat d'altres projectes empresarials més fallits, com es Dulceida Shop, marca de roba online, que va estar activa del 2016 fins en el 2020.
A la qual Marta Montaner va fer alguna cosa.
No? Tres americanes.
Sí.
Que sempre defenses que aguanten
perfectament. Sí, perquè és que no cal planxar-les.
És que encara les tens,
a
més.
És una cosa que a mi em sal... I me les poso, Jaume.
I tant, i te les seguiràs
posant. Amb molt orgull. Una vermella, una blau cel i l'altra ratlles.
Marta, serà una peça de roba que la Nina heretarà.
Escolta, és de col·leccionista.
Tu saps aquella gent que es compra una bolsa de luxe perquè així la meva filla, doncs tu igual, però amb una americana del Dulce Shop.
Bueno, això que m'estàs dient em farà pensar moltes coses aquesta
nit. Bueno, no, és que en general tots hem de fer un pensament. Avui tots hem de reflexionar amb el
Dulce. Sí, reflexionarem.
Bé, segons la mateixa Ida, va arribar a ser la marca online estatal més fructuosa, només per davall de Zara. Jo he de dir que m'ho crec, perquè també. Una Dolceida ha estat molt gran. Però una sèrie de problemes de producció la varen enfonsar.
Yo tuve y abrí Dolceida Shop, que era una marca de ropa, con la cual gané muchísimo dinero, pero también perdí dinero. Me producieron una cantidad de faldas que yo no había pedido, que encima me llegaron y eran cinturones, o sea, no te tapaban absolutamente.
Era malas,
no era lo que yo había pagado, pero yo tenía que pagar eso. Claro, sí, sí, sí.
O sea, ¿tuviste que pagar un error de producción?
Sí, entonces dije, mira.
Eren per tu, Juliana.
Eren per tu. Supos que encara les té guardades perquè se va de quedar. Llavors li pots demanar.
Li demanaré, ara mateix l'escric. Perdó, i només per això, clar, no sé les dimensions d'aquest error.
No
només per això tanques.
A mi no em quadra pas, això.
Jo m'imagino que ja tampoc devia ser apabullant l'economia d'aquesta empresa i que demotivava un error garrafal amb clar. Un gran gasto de per enmig.
És que això va en la línia del que ha passat
ja no te compensa.
Amb les marques de roba de les influencers, com amb el Tipi, la botiga de les germanes.
Que si tenen un boom, no? I llavors...
I bé, l'acaba tenir la Maria Pombon separat, que era Name the Brand. Totes han acabat tancant.
I que tu veus els grans beneficis, però no veus les grans despeses i te despistes sí, una mica i potser no està...
I que si els enviaments i totes aquestes coses que eren més domèstiques, diguéssim.
Sí, sí, quan et trobes allà davant, doncs...
Sí.
No te n'en surts.
Bé, més enllà del seu recorregut empresarial, en Miqui Núñez també li demana per la seva col·laboració més ben pagada i aquí na Dolceida aprofita per tirar una mica de shade. No sé si us recordeu, però na Dolceida i n'Alba Paul varen fer un podcast de parella l'any 2024 que se deia Destino las Estrellas.
Sí.
Amb aquest nom estava destinat a morir, perquè és horripilant aquest nom. Un format produït per Podimo i que després d'una primera temporada sense pena ni glòria se va acabar cancel·lant.
I que van gravar, recordo, crec que va ser a correcuita, que no estaven molt contentes amb com havia quedat el format.
Van venir aquí a promocionar-lo, no?
Sí.
Saps què passa, també? Que jo tenia la sensació que tot era ja contingut extremadament refregit de com s'havien conegut, qui era més gelosa. Un tag de YouTube llarg.
I veníem, a més, de la primera temporada de na Dolceida, o sigui, ja sabíem moltes coses d'elles com a parella, realment. Bé, mesos més tard de la publicació del podcast, els mamarats hi varen desvelar el desorbitat sou per aquest xurro radiofònic, quasi 500.000 euros en total, a dividir entre dues... Tot això sense incloure desplaçaments, maquillatge i altres despeses. Segons les fonts de mamarazzis, el crack dins Podimo va ser tan irrecuperable que hi va haver destitucions, inclús.
Va ser l'equivalent a les faldilles cinturó de la Dolceida, però a Podimo, no?
Versió àudio.
Versió podcast.
Exacte. I de bé, na Dolceida respon a totes aquestes suposicions d'una forma que, honestament, no sóc capaç d'interpretar.
Col·laboració mejor pagada.
La col·laboració mejor pagada. Ai. Ah! Según dicen, un podcast que tuve.
¿Un podcast que tuviste?
Sí.
Que te pagaron mucho, ¿eh?
Hombre, dijeron que me pagaron una barbaridad.
Y se acercaban un poco, ¿no? Se acercaban un poco.
Sí, no sé si ho heu vist, però...
Ja està, fa broma.
Al principi fa broma com per mofar-se de la informació de ses mamarazzi, però després riu i acaba confirmant que sa dada era real. Llavors és que no he interpretat bé res.
No s'acaben d'entendre.
Bé. Són molts calés, eh? 500.000 euros per fer un podcast. Però no és una xifra que estigui tan lluny de programes de tele que tenen 8 episodis.
Clar, però és molt diferent per un podcast que... És molt diferent, Roger.
A més, un podcast que no està en obert. Vull dir que es consum al final és molt reduït perquè Podimo només ho pots consumir si pagues, perquè hi ha podcast que el pots penjar, ho pengen a YouTube, a Spotify, llavors té un consum més recurrent i més massiu. En aquest cas...
Creieu que van cobrar més elles que la Laura Escanes a Podimo? Perquè les dues...
Jo crec que no. Bueno, almenys que la Laura Escanes i en Risto, quan ho van fer conjuntament, jo crec que aquí es va negociar fortíssim.
Sí, però començaven, eh?
Ja.
Ells, de fet, van obrir la porta a molts influencers,
jo no
crec que
estigui lluny d'aquesta xifra, si aquesta xifra
no
és...
Jo crec que la Laura i el Risto van cobrar més que elles. El que passa que crec que la Laura després ha cobrat menys també perquè la Laura ha vist que amb ella ja li surt a compte que el que li dona aquest podcast poder no són tants diners com el que li donaria una campanya a Mix Marca, però que li dona un prestigi, una trajectòria... Bueno, i a ella l'escolta gent, no? I per això la renoven. En canvi, a elles...
Sí.
Vaja, no sé.
Jo les vaig escoltar en mig segon i va ser insuportable.
No, aquest és un altre tema, que llavors no estigui a l'alçada i que decideixin, doncs, no renovar-te.
Ja. Bé, saltant de fracassos passats a objectius futurs, na Dolceida explica que encara té somnis laborals i un d'aquests somnis és continuar fent tele, sobretot després de presentar La Gran Cita, però el que més desitja en aquesta vida és consolidar-se com a actriu.
¿Te queda algún sueño por cumplir?
Ser actriz. O sea, Yolanda Ramos siempre me dice, pero no me sale. Tienes que decir que eres actriz porque has hecho interpretación, porque has hecho alguna peli, has no sé qué, pero me cuesta decirlo cuando no es mi día a día, claro, ¿no? Uh-huh. Pero hacer algo en la interpretación con lo que yo me sienta como muy exitosa, yo.
A veure, jo soc molt fan d'Anna Dulceida, però ella de vegades penja sketches fent gags en el seu Instagram i s'autodirigeix i és nefasta. O sigui...
No t'agrada, eh?
Sí, sé que ara no vos atreviu a dir-ho perquè vosaltres la coneixeu, però jo, aprofitant que no la conec, ho diré.
Jo no hi entenc gaire amb el...
Va ser la primera persona que em va saludar en aquesta catifa, o sigui que jo mai diré res dolent d'ella.
Jo és que no l'he vist actuar, realment. I m'agrada que recordis que ha presentat La Gran Cita, perquè com que ella no tenia cap mena de rellevància en el format, ho havia oblidat.
Jo he dit que La Gran Cita, mira, per tirar com una fletxa a favor, també, ho fa molt bé, La Gran Cita. Sí. A pesar de que surt poc, més enllà dels primers episodis, és veritat que surt poc, però, bueno, a mi m'agrada.
Em sembla bé que digui que vol ser actriu. Jo també sóc molt dolent en moltes coses que voldria ser.
Com creieu que tractaran Marc Andreu a la propera temporada de La Gran Cita?
Espero que l'adori.
Jo crec que encaixa.
Com en Marc Andreu no entri. Com acabi sent Dulcesquat en Marc Andreu, perquè seria, ja saps que ella de vegades sí. apadrina gent que coneixen el camí, i llavors exacte, els adopta a les seves festes, a totes les trobades...
I en Marc Andreu, tal i com és, amb el que li agrada fer amics i amb el que li agrada saludar, i amb la seva verdadera vocació, que és de relacions públiques...
Porter.
I que els dos són més de sortir de casa que estar a casa. Ara en Dulceida és veritat que ha canviat en aquest sentit, Marc perquè és
Andreu
mare.
No passa per casa des de dilluns passat.
No.
Passant una cosa amb l'altra.
Ell és així. Bé, una confessió que m'ha encuriosit d'en Dulceida és que pertany a un club elitista on també hi ha en Risto Mejide o en Laura Escanes, que és el club dels famosos que no saben volar en classe turista. En Dulceida trepitja un seient d'avió regular i s'ha de dutxar 3 dies seguits.
¿Tú eres como Laura, que viaja en business aunque vaya a Menorca también?
Sí. Eso es, yo lo digo a mí misma, que eso está fatal. Y te gastas un dinero innecesario, y mi mujer me lo dice constantemente. Barcelona-Madrid, no hace falta.
Pero
lo hago.
¿Cuánto dinero al año te gastas en viajes?
De 15.000 a 30.000 al año.
És que m'apareix tan absurd això de viatjar en business, sobretot si són viatges tan curts a nivell estatal.
Però jo crec que és també perquè, com que no he viatjat mai en business, realment no entenc la diferència. És que no sé què et donen al business, et fan un massatge al peu.
Però aquí diu que s'ho paga ella o li paguen, perquè si t'ho han de pagar, exigeixes business.
En el cas de Podimo, per lo vist, li pagaven. No? Però en general s'ho paga ella. No, ella s'ho pot pagar, evidentment, factura moltíssim, però és que són gastos molt absurds. Tu pensa que es verà que potser... un vol de Madrid a Barcelona és una hora, però no sé, pots estar...
Embarques primer, no? Pots portar maletes,
jo
potser
sí,
és algú...
Jo sí, et dediques a viatjar això molt sovint.
Tot costa.
No, encara ara? No, tot costa entrarà una mica més
tard. Escolta, Sònia, que... Jordi!
Ara entrareu.
Ja ens estan ocupant espai, és jo al·lucinant.
Jo arribo a defensar si viatges
m'encanta
molt...
M'encanta la cançó de la Shakira,
Tens els diners.
Bueno, hola, estem molt nerviosos.
Està fent una opa hostil?
Sí, eh?
D'està fent fora.
Jo estic pensant que és una Dulceida destruint-se ràdio perquè ha dit que és una actriu nefasta.
És homofòbia, és homofòbia això que està passant.
L'he anul·lat com a actriu, imagina't.
Home, censurant el que no sortiu d'aquí amb el tot costa. Cosa sèria.
Bé, t'has sorprès tu els negocis de la Dulceida o ja creies que la cosa aniria per aquí?
Jo pensava que hi hauria alguna obscuritat, perquè tots els famosos i totes les celebrities i gent rica en general té alguna obscuritat a la seva cartera, però veig que té realment una finança com molt digna i molt, molt ètica, inclús te diria, no?
I a tu se t'ha guanyat no reinvertint, diguéssim, els beneficis en tema d'especulació immobiliària.
Però
que
sí, hi ha algun famós que hagi anat a aquest podcast amb en Miqui Núñez i hagi dit que té una empresa... de llogar pisos o d'especulació,
sí,
perquè crec...
Jo crec que sí, eh?
De fet, ho vàrem parlar aquí, na Chenoa ho va dir molt dissimuladament,
sí que ho va
amb boca
dir
petita, però ho va de confessar.
Vale.
Doncs mira, almenys ho va dir, que n'hi ha que ho fan i no ho diuen, llavors.
Exacte.
L'Aitana i Miramai en aquest podcast, creieu?
Li haurien de pagar tants diners que no sé si Imagine els té.
Però a ella, si li paguen...
Ella és una entitat bancària.
Clar, hi ha incompatibilitat.
Jo estic convençut que sí, que
ostres,
no pot fer res més amb un altre.
Clar.
Bé, ara sí que us deixarem amb el tot costa. Jaume, que vagi molt bé. Ens veiem demà.
Igualment.
Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.